Estem a Ona Catalana, al Game Over, parlant sobre escacs i sobre intel·ligència artificial, i nosaltres, buscant una persona que ens pogués ajudar en aquest tema, hem trobat a Vladimir Sayats, que és professor de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en escacs, que era el que donava precisament aquell crèdit que dèiem abans de lliure elecció especialitzat en escacs. Li hem fet unes quantes preguntes i això és el millor de tot el que ens ha dit.
Relació personal amb els escacs.
Bé, la meva relació personal va començar amb el meu avi, que era un gran afeccionat als escacs, i va ensenyar-me, no sé a quina edat, jugar als escacs, de fet.
Relació matemàtiques-escacs.
En si, hi ha molts problemes que, formulats en el llenguatge escaquístic, poden ser resolts pràcticament de seguida. Mentre que així, sense utilitzar el tauler d'escacs, simplement són difícils de resoldre. Per tant, és simplement aquest, l'afany d'aplicar un mètode que permeti facilitar la resolució d'un problema.
La partida guanyadora existeix?
Els escacs, en principi, d'una banda, representen un joc, llavors sempre es vol trobar un algoritme de guanyar, no? Una estratègia guanyadora, en qualsevol posició que un jugador doncs, sempre pugui guanyar. I en aquest sentit, el joc d'escacs no està resolt. És a dir, no existeix, a diferència, per exemple, del joc de les dames, no existeix un algoritme que permeti assegurar al 100% que, per exemple, el jugador de blanques, a partir d'una determinada posició, arriba a guanyar-la.
Què és la intel·ligència artificial?
És el repte d'ensenyar a l'ordinador que pugui pensar com un ésser humà.
Estem lluny d'assolir-la?
Probablement sí, però en qualsevol camp s'ha de tenir un repte gran, aquell que en un determinat moment sembla que no es pot assolir de cap de les maneres. I l'Alan Turing, per ser, és un personatge també molt peculiar, perquè o sigui, la seva màquina, i ell va fer un programa d'escacs que ell feia de màquina. És a dir, ell seguia el seu algoritme i calculava manualment les jugades. Això estic parlant dels anys 40 del segle passat.
I llavors hi ha gent que diu que les matemàtiques són avorrides i que quan estan a l'institut no els agraden i tal. Potser és un problema de plantejament, no? Perquè, a veure, depèn de com planteges el tema, sona... Vaja, no sé, jo que no he sigut mai de ciències, sona apassionant, sí o no?
Home, jo és que tampoc he sigut de ciències.
No, però sí que es pot entendre que deu ser apassionant, és que deu ser-ho, apassionant.
I això que em dius, de resoldre un problema sobre el paper, que pots allà trigar no se sap quan i no saber resoldre-ho i posar-ho damunt del tauler i fer-ho, vaja, a mi només veure com ho fa i com funciona, a mi em deixaria absolutament bocabadat, ja ho dic. Siguin absolutament dels de l'altre bàndol, eh? Dels que veien una derivada i deien, per l'amor de Déu, a veure què m'han posat aquí davant.
Però sí que és veritat que això de la intel·ligència artificial, quan ho comentes amb gent, sobretot gent gran, fa molta por. El fet, diuen, és que quan la intel·ligència artificial realment doncs, existeixi i tal...
La gent té el cap, final, doncs, Terminator, no? Sí, té el cap Matrix, no? Sí, sí. Que també seria una mica això. Matrix, de fet, seria una... mega intel·ligència artificial, no? Posada doncs, a l'extrem, on no sé, té el cap Blade Runner
o
la pel·lícula de la Spielberg, no? D'intel·ligència artificial.
O potser més aviat el cortador de césped.
També.
On jo crec que es plantegen una de les intel·ligències artificials més plausibles a nivell neurològic. Vull dir, el funcionament d'un cervell es basa en peces molt petites. Estem parlant d'una interconnexió molt gran entre neurones i totes elles són una porta, diguem-ne, una porta binària, un sí o un no. Et dona un impuls o no dona un impuls. Realment no és ben bé així, no és ben bé així, i és el que fa que sigui tan difícil d'implementar, perquè inclús...
Vols dir que pot haver impulsos més forts que menys?
Sí, el que passa que inclús aquests es poden implementar on amb diverses sèries de sí i diverses sèries de no. La qüestió és que tot impuls és un equilibri entre senyals positives i senyals negatives. En el punt en què una d'aquestes dues té predominància, es produeix una senyal o no es produeix, o s'inhibeix una senyal. Això vol dir que realment no és només un ordinador, sinó que molts ordinadors, fent potser una feina molt simple, estan preparats per fer només una funció molt simple, podrien arribar a assolir el que s'anomena, inclús en el camp informàtic, com xarxes neuronals. Hi ha xarxes d'ordinadors que estan muntades en un sistema que es coneix precisament com a xarxa neuronal. I una de les coses que planteja el cortador de césped, que és, gràcies a internet, molts ordinadors treballant a la vegada, doncs podrien arribar a simular aquesta mena d'intel·ligència electrònica. I aquesta intel·ligència artificial, en el cas del cortador de césped, era tots els ordinadors treballant a la vegada, creaven una mena de consciència que bueno, s'apoderava el planeta, etcètera, etcètera. Això ja passava al final de la pel·lícula.
A la segona part.
I això ja...
Exacte, a la segona part.
A la segona part. Però realment aquest seria potser el funcionament més plausible. De fet, hi ha programes, alguns potser els heu baixat d'internet, que aprofiten el funcionament de la teva màquina per anar fent càlculs i un cop estàs connectada en xarxa van enviant els resultats, doncs em sembla que es feia un per càlculs astronòmics, un
el
per càlcul
de
proteïnes, el del SETI,
el
projecte SETI, d'aquest de busca d'intel·ligència artificial. Tu instal·les un petit programa a casa i mentre tu feies servir l'ordinador, aquest programa agafava per la xarxa dades que li enviaven d'un servidor, les anava processant i anava enviant els resultats. D'aquesta forma tenies una mena de mega ordinador mundial que processava moltes dades entre tots els col·laboradors i un ordinador central les anava rebent. Si tu t'imagines que tots els ordinadors connectats en xarxa els uns amb els altres fent servir potser un petit programa que doni respostes positives o negatives tan simples, potser podrien arribar a crear aquesta mena de...
Seria una mena de cervell d'un animal molt petitet, no? Sí.
A nivell de similitud neurològica, doncs aquest seria potser el més plausible.
Jo de totes formes, a mi m'agrada pensar en un altre tipus d'intel·ligència artificial o una forma de demostrar o saber si té un objecte inanimat té intel·ligència artificial o no. S'han recordat de la pel·lícula Cortocircuito? S'han recordat de la part de quan el programador dedueix que és intel·ligent? Quan veu que té sentit de l'humor.
Exacte, és clar, veritat.
Això és la part més, que trobo jo, que és més complexa de saber.
Bueno, jo diria que això demostraria que té humanitat o té qualitats humanes, no només intel·ligència. Perquè es pot tenir intel·ligència, però no tenir gens de sentit de l'humor.
Hi ha acudits que s'ha de tindre molt d'intel·ligència.
Però jo crec que...
Humor anglès, per exemple, s'ha de ser una miqueta...
És veritat. De totes maneres, és una bona pel·lícula també, no pensada en aquest cas, per dir... El que passa que Cortocircuito el que li passava és que li caia un llamp.
Sí, sí.
O sigui, no era un tema buscat, era un robot militar, representa, no? Li caia un llamp i llavors el noi se li girava, com el títol de la pel·lícula, no? Se li giraven els cables i el noi doncs començava a fer allò que feia de llegir llibres a tota pastilla, a les llibreries...
Datos,
i... datos. A veure, per anar tancant el tema, en aquests moments els escacs tornen a estar molt de moda, torno a veure moltíssima gent jugant escacs a internet, sobretot a nivell de les partides online. Això és per què? Perquè de moment les partides online més ràpides són aquestes les que requereixen poc traspàs de dades i entorns gràfics més o menys simples, o perquè el joc realment tornarà a tenir un lloc important?
Jo realment no crec que la importància dels escacs s'hagi vist disminuïda en els últims temps. Vull dir, em sembla que el joc dels escacs sembla bastant popular entre tota la gent. Potser l'avantatge que té és que gràcies al joc online podem jugar a moltes coses i a què més jugarem si no a un joc que més o menys tots coneguem. I a mi em sembla que l'escacs és tan popular i que gairebé tothom el sap, que tothom s'atreveix a fer una partida.
Si us sembla, deixem aquí el tema dels escacs. Estem ja als últims minuts del programa. Abans, però, recuperarem un argument interessantíssim al qual un dia li dedicarem tot un game over, com és el de jugar a ser Déu. Un dels primers jocs que ens ho va ensenyar va ser aquest, que es deia Populous.
Ets l'ésser suprem que té el poder de conduir les forces de la natura. Terratrèmols, diluvis, volcans... El poder de convertir oceans en terres fèrtils i tornar-les a convertir en roques estèrils. Però aquest poder no és il·limitat. Aquesta força s'origina en el nombre dels teus seguidors, els seguidors de Déu disseminats per l'univers. Aquesta gent resa per tu, per aconseguir que les teves terres tinguin una bona collita, aixequin pobles i es multipliquin. Com a recompensa, tindràs més seguidors i més poder per derrocar l'enemic, els seguidors del mal. Les forces de la foscor amenacen de fer-se amb cadascun dels mons de l'univers. Els teus seguidors poden ser envaïts i tu amb ells, llevat que els ajudis a prosperar i créixer, llevat que els cridis a la glòria, llevat que els portis a la conquesta dels mons del mal. La victòria depèn de l'eliminació del mal. Envia el teu poble a lluitar contra ells i ajuda't amb les forces de la natura per devastar-los del tot. Totes les persones, ja siguin seguidores de Déu o del mal, s'han de preparar per la batalla final. De món a món, has d'anar ajudant els teus seguidors, destruint els enemics. El bé depèn del teu triomf. Instruccions del Populus de Klein per la Super Nintendo.
Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de tot l'equip del programa, l'Albert Murillo, Jordi Celles, Eduardo Rodríguez, Antonio Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Star, Martí Espriu, i avui amb la participació especial d'en Jordi Claudi Serra des d'Ona Empordà, els estudis d'Ona Catalana Figueres, parlant-nos sobre escacs, i del professor de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Vladimir Sayats. També hem tingut a Dolors Sans i a Jaume Fina posant veu al reportatge i a l'argument del programa d'avui. Time Extension. I avui, en el Time Extension, aquesta última part del programa que dediquem a la música, ens acomiadem amb una composició fantàstica que forma part de la banda sonora d'un dels jocs supervendes en aquests moments arreu del món. El tema es diu Ordinary Pain, composada per Azuka Sakai, especialment per la banda sonora del joc Soul Calibur 2. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies. We'll be right back.